Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No serà a Girona, ciutat, però sí en un escenari molt pròxim. Els premis de la Fundació Princesa de Girona tornen al seu lloc d'origen després de 5 anys, amb l'objectiu posat a recuperar la idea original de destacar a Girona la vinculació de la corona a Catalunya a través del títol històric que es va veure afectada per la crispació política derivada del procés independentista. La cerimònia de lliurament de premis i la resta d'activitats tenen lloc des d'avui a l'Hotel Camiral, a Caldes de Malavella. És el primer acte en el qual intervindrà la princesa Leonor després de tornar a Espanya una vegada acabats els seus estudis de batxillerat a Gales. La convocatòria a Girona, ciutat, s'ha tornat a descartar per l'absència de col·laboració de l'Ajuntament, presidit ara per Lluc Salellas, líder dels assilvestrats gironins de la CUP. A Girona anem de mal en pitjor en qüestió d'alcaldes. Qui tampoc estarà a l'alçada del càrrec és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ho ha de ser de tots, insisteixo, de tots els catalans, els que se senten monarquis i els que no. Aragonès, fent gala del sectarisme independentista, ja dic que no assistirà al lliurament dels premis, a més de rebutjar ser vicepresident de la Fundació Princesa de Girona, seguint els passos de l'impresentable Quim Torra. Certament ni Aragonès, ni molt menys el curt de gambars Lluc Salellas, els reis i les infantes els trobaran a faltar. Tot i els escarafalls de quatre llampats, a Girona fa setmanes que ja respira ambient de premis entre els més joves. Així, del 8 al 13 de juny, la capital gironina ha acollit darrera parada de la gira de la Fundació Princesa de Girona, que es fan anualment per diverses ciutats, connectant organitzacions i persones per generar una comunitat d'oportunitats que activin i potenciïn el talent jove arreu del territori. Es diu la Setmana del Talent. Aquesta Setmana del Talent ho fa de la mà de diverses iniciatives locals que, a través de xerrades inspiradores, debats, ponències i tallers, ha posat al descobert destacats projectes d'emprenedoria esportiva i també d'innovació educativa. Bona tarda, sóc Carlos Rosada. Com cada dia a aquesta hora, repassarem titulars de la jornada amb la veu de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens destaques avui?
Doncs avui comencem informant que s'ha arxivat la querella contra Pablo Casado per presumptes injúries contra el català. El jutge ha conclòs que les declaracions no són constitutives de delicte, tot i que les considera poc encertades i refutables i les situa en el dret de llibertat d'expressió. I l'empresa tèxtil Gutermann tanca la planta de Santa Maria de Palautordera i acomiada els 67 treballadors. Ho fa per traslladar la producció a Turquia i els sindicats han lamentat el tancament, però han valorat les bones condicions de sortida de la plantilla. A tot això, els Mossos han detingut dos homes per robatoris amb força en domicilis principalment ubicats al Vallès Oriental, accedint a les cases, escalant la façana o forçant les portes, i també s'enduïen joies i aparells electrònics i diners. I també ha desarticulat un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana en naus industrials. S'han detingut 6 persones per gestionar plantacions a Cornellà de Llobregat, Sant Feliu i Castellbisbal, i els tècnics han xifrat en uns 585.000 euros el valor de l'energia defraudada als cultius. D'altra banda, també hem d'explicar que una veïna de Montcada i Reixac hauria deixat morir de gana 2 gossos i 5 gats a casa seva. L'alerta l'havia donat la seva exparella i assegurant que la dona feia 2 mesos que havia marxat del pis i que els animals doncs podien continuar a l'interior. Aquests es veu que haurien recorregut al canibalisme davant la falta d'aliment. Per acabar, també hem d'anunciar avui que l'Abadia de Montserrat i la cadena de supermercats Condis han signat un acord de col·laboració per produir un documental sobre la vida monàstica a Montserrat. D'aquesta manera es retratarà la vida quotidiana dels monjos i estarà dirigit per Carles Prats Puyalto amb la previsió de que es presenti a la tardor d'aquest any.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts amb un matí tranquil, núvols però moltes més estones de sol arreu de Catalunya. A la tarda tornen les pluges amb tempestes generalitzades a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona. Avui els termòmetres reculen, però la nit i la matinada tornarà a ser força xafogosa. I com estan aquests instants la xarxa viària? T'ho explica la Sílvia de l'AMO. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar més de les rondes, on hi ha diversos punts de lentitud, però en cap cas hi ha retencions importants en el cas de la ronda del litoral, sobretot en sentit de Trinitat, però punts de 2, 1 km/h, és a dir, poca incidència, i en el cas de la ronda de dalt, també en sentit Trinitat. En el cas de la C60, recordar que unes obres provoquen pràcticament ja 5 quilòmetres de congestió perquè hi ha un carril tallat a la Roca en sentit Granollers. Això és tot.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres ganar un avión con tu nombre escrito en él y un año de vuelos gratis para estar free in the sky? Pues grábate simulando que estás free in the sky y gana un año de vuelos. Free in the sky. Ve al Instagram o TikTok de Vueling y descubre cómo participar.
Compro unos croissants y escucho... huele como a Francia. ¿Francia olerá croissant? ¿Y si es así? ¿Normal o de chocolate?
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3. Bona notícia pels ciutadans que no tenen al seu poble un caixer automàtic. El govern ha anunciat que posarà en marxa un pla per tal que n'hi hagi als 503 municipis catalans que ara mateix no en tenen. L'anunci l'ha fet la consellera d'Economia, Natàlia Mas, després de la reunió del Consell Executiu. El pla, que podria concretar-se el pròxim mes de setembre, passa perquè s'activi una xarxa d'oficines mòbils itinerants per tal que poblacions afectades puguin accedir cada 15 dies al servei. La idea és que els usuaris tinguin els mateixos serveis que en una oficina presencial. T'ho explica la Yolanda Canales.
Sí, perquè no només es tractaria de poder treure diners en efectiu, que aquesta unitat mòbil ofereixi servei de caixer, sinó també altres serveis que es donen a les oficines, com d'assessorament, consulta o contractació. I pocs detalls més ha donat la consellera d'Economia, Natàlia Mas, perquè ara, diu, comença una consulta preliminar al mercat que servirà per acabar d'afinar la proposta. Al setembre es vol treure la licitació del concurs. En tot cas, per treure diners no caldrà estar vinculat amb l'entitat bancària que guanyi el concurs, però sí per fer altres tipus d'operacions. Segons la consellera, l'objectiu és que aquestes oficines mòbils passin per un d'aquests 503 municipis que no disposen de serveis financers perquè no tenen una oficina bancària una vegada cada 15 dies. Diu que la proposta del govern és diferent a la que han plantejat alguns d'aquests municipis i que van descartar pel seu elevat cost.
Sempre s'ha centrat en situar un caixer automàtic en el municipi, per tant, un caixer que opera totes les hores del dia, amb un determinat cost d'operativa, però reitero que el projecte que nosaltres plantegem és força diferent perquè és una unitat mòbil amb un servei de caixer, no? I una persona que oferirà serveis financers equiparables a qualsevol oficina bancària.
D'altra banda, el govern ha acordat crear un grup de treball format per experts independents per prevenir i combatre la violència sexual que afecta els infants i adolescents. L'executiu ha pres la decisió després que en els darrers mesos s'hagin rebut denúncies de conductes sexuals violentes contra aquest segment de la població, presumptament perpetrades, entre d'altres, per menors inimputables.
Gràcies, Yolanda. El govern sembla ser que comença a governar i a fer-ho per tots els catalans, eh? 6 persones mortes a les platges catalanes quan encara no ha començat la temporada alta d'estiu. Les xifres criden a la preocupació. En aquest sentit, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència a les platges davant un estiu que es preveu amb una afluència massiva de banyistes. Cal que extremin precaucions, la gent gran i molta prudència i estar a la guai als responsables de menors per evitar accidents i ofegaments tant a les platges com també a les piscines. Aquest matí hem convidat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra Ramsés Martí. És infermer del 712 i un gran expert en seguretat aquàtica. Ens ha recomanat pautes a seguir per no tenir ensurts ni accidents a platges i piscines. Gisela Boada, què ha dit en Ramsés?
Doncs sí, Carlos, aquest 2023 ja portem 6 víctimes mortals per ofegament. De mitjana estem parlant d'una mort cada 2 dies i mig des de que va començar la campanya d'estiu. El perfil de les víctimes són la d'un home de més de 70 anys i de nacionalitat espanyola. Ramsés Martí, infermer del 112 i expert en seguretat aquàtica, ens ha explicat avui a COPE Catalunya i Andorra que un dels motius del gran nombre de morts és que, precisament, els mediterranis tenim poca percepció del risc a l'aigua.
Mediterranis, doncs, vivim molt al mar, per tant, el tenim molt interioritzat. Llavors, això pot comportar que tinguem una falsa percepció del que seria el risc. I llavors, com que és una cosa habitual i, a més, vinculem a gaudir de l'aigua a moments d'esbarjo, de relax, doncs és possible que baixem la guàrdia.
Martí subratlla la importància d'educar bé els nens quan són petits per prevenir així morts en el futur.
això s'ha de començar des de petitet, perquè si agafem els infants i els comencem a educar en que han de gaudir al màxim de l'aigua, perquè és molt beneficiosa, però al mateix temps ho hem de fer amb la màxima seguretat possible, posteriorment tindrem adolescents i tindrem adults i tindrem gent d'edat avançada que seran molt corresponsables amb la seva pròpia seguretat i segur reduiríem aquest nombre d'ofegaments que tenim cada any.
La majoria de les víctimes moren ofegades perquè es comencen a trobar malament un cop són dins l'aigua.
6 morts a les platges catalanes i encara no estem, podíem dir, en ple estiu. Montse Font, cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comentava ara mateix aquesta xifra, 6 morts a les platges, és un mal indicador, crec jo, aquesta xifra, si la comparem a com anàvem l'estiu de l'any passat, Montse?
Bueno, si la comparem, encara no anem tan malament com l'any passat. L'any passat va ser un any terrible, però saps què passa? Que aquest any també tenim forces pluges.
Yeah.
L'any passat, si recordem, va ser un estiu molt, desgraciadament, molt sec, també. Mm-hmm. I això de les pluges doncs, fa que no hi hagi tanta gent, però bé, a la que canvi el temps i ja ho estem veient, els dies que fa bon temps, que fa sol, que fa molta calor, doncs els usuaris de la platja augmenten i, per tant, el perill també
clar.
Augmenta.
L'estiu passat, que es va tancar amb 21 o 25 morts a les platges, Montse, ho tens aquí a mà?
25,
no?
25.
Mm-hmm. I aquestes morts, les que portem ara, 6 en total per ara, per què es produeixen? Per imprudències, per atreviment, perquè la gent a vegades són massa inconscients a l'hora de l'aigua?
Mira, aquest any està variant una mica, aquestes dades. Després, quan tanquem temporada, ho veiem, eh? Però, per exemple, sempre diem que el perfil de l'ofegat habitual a les platges catalanes és d'un home nacional de més de 70 anys, i aquest any ens està canviant les xifres perquè pràcticament portem el 50% de dones i el 50% d'homes. I sí que veiem que la majoria són en platges vigilades i en bandera verda, la majoria. Això el que ens indica és que hi ha molta gent doncs, que té una certa edat ja, on físicament doncs, tens algunes malalties que ja són pròpies,
sí.
I el que hem de recordar sempre és que si es troben malament que no es banyin, que es vagin a la dutxa o que refresquin d'alguna altra manera, tenint en compte que aquest any doncs, amb la sequera també hi ha platges que no tenen dutxa, no?
Mm-hmm.
Però que si s'han d'anar a mullar que no hi vagin mai sols, que hi vagin acompanyats, perquè, com dèiem, veiem que el perfil és sempre el mateix.
Clar.
Acostuma a ser aquella persona que no és que s'ofega perquè hi ha mala mar o perquè vull dir, perquè li ha agafat una rampa, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'ofegat típic és aquell que es belluga molt, que el socorrista el veu ràpid i intenta doncs, tirar-se a l'aigua. Aquests són els que es poden rescatar.
Mm-hmm.
El problema que tenim amb aquest perfil d'ofegats és que són gent que cauen desmaiats a dintre l'aigua i, per tant, no fan cap dels moviments que faria una persona que s'està ofegant.
Això vol dir, Montse, que podríem dir que són gent gran que es pensen que estan en bona forma física i després contemplen que les forces els hi fallen dins de l'aigua, o què?
O que tenen alguna patologia prèvia i, aleshores, doncs, un desmai a dintre una superfície d'aigua
és
fatal. És un ofegat.
M'imagino...
Això també ho diem amb els nens, no?
És el que anava a dir. Dos col·lectius de risc, anava a dir. Gent gran i els més petits, que també cal estar molt a l'aguai amb els més petits, no?
Exacte, cal estar molt a l'aguai, per això que dèiem, perquè un nen petit, només que tingui problemes de mobilitat, que caigui boca terrossa a l'aigua, encara que siguin a un pam d'aigua, si no es poden aixecar, sobretot amb aquestes piscinetes petites que es posen, no?, que a més patinen molt, doncs en el moment en què tenen aquesta caiguda amb boca terrossa, doncs és un nen que estarà respirant aigua, encara que sigui un pam d'aigua. Per tant, amb els nens, molta cura no se'ls pot deixar, ni el temps de contestar en WhatsApp sense vigilar.
Clar,
hem d'estar pendents.
Cal estar en màxima alerta, a més perquè també es preveu un estiu amb molta afluència a les platges. El turisme ha tornat i de quina manera. Els que som d'aquí també ens agraden a la platja i molt. Vull dir que hem d'estar molt atents, no? Montse?
Sí, tant a les platges com a les piscines, eh?
Sí.
I a les piscines particulars també.
També, no?
S'ha de ser molt, molt curós amb, sobretot això, amb la gent, doncs, aquesta tendència que a vegades tenim a banyar-nos sols, no?
Mm.
I, doncs, tenir en compte que és millor sempre anar amb algú i que aquest algú doncs es pugui estar pendent de tu.
Clar.
Amb aquestes circumstàncies, persones molt grans o menors d'edat.
Clar. Quan es produeixen més ensurts a les platges, Montse? Quan hi ha vigilants amb unes banderes verdes o quan hi ha, bandera vermella i la gent s'atreveix a entrar dins de l'aigua, tot i les banderes? Perquè aquesta és una altra, també, a vegades la gent fa poc cas a les banderes i al que diuen els socorristes,
Sí, a veure, el que cal tenir clar és que amb bandera vermella està prohibit banyar-se. Això és la primera circumstància que s'ha de tenir clara. Amb bandera groga et diuen prudència. Per tant, s'ha de ser un bon nedador, tenir un bon estat físic de salut per banyar-se amb bandera groga, que saps que doncs, les capacitats et marmaran, que igual hi ha corrents. Si no coneixem les platges on anem, perquè ens agrada canviar, perquè ens agrada variar també, cal tenir clar que a les platges es produeixen corrents que ens arrosseguen aigua endins. Per tant, molt de cas als vigilants de les platges. I una cosa que és importantíssim, quan anem a platges no vigilades o amb aigües interiors, sempre comprovar que el telèfon tenim cobertura 112 i, com dèiem, intentar no anar mai sol. Sempre anar amb algú, o si hi ha algú també a la cala o a aquestes aigües interiors, doncs al moment que et vas a banyar, informar-los de que et vas a banyar.
I vigilar també, sobretot, molt aquestes pràctiques que hi ha d'anar a les roques i llançar-se a l'aigua lliurement i amb tot el risc que això comporta, també, Montse, m'imagino't.
Exacte.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Doncs, Montse Font, cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, moltes gràcies per estar aquí migdia amb nosaltres. Moltíssima sort i que vagi bé l'estiu, que sobretot això, m'imagino, que siguem prudents i siguem poc atrevits, que hi ha molts perills a l'aigua, tot i que ens pensem que som forts i valents, i que ho tenim tot controlat. Vinga, Montse, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Doncs deixem aparcat el tema de les platges, i això sí, recordant i recomanant, tant platges com piscines, molta prudència, que sempre hi ha perills que a vegades estan amagats. On no hi ha perills és en les propostes que aquest matí ha fet l'Associació Barcelona Global sobre l'aeroport del Prat. Què diuen? Doncs proposen allargar la pista curta d'aquest aeroport i regenerar la llacuna de la Ricarda. Aquesta solució, diuen des de Barcelona Global, mantindria el model d'enlairament i d'aterratge actual i així s'evitaria l'afectació acústica sobre poblacions del voltant i també l'impacte de la massificació turística, derivant també vols cap als aeroports alternatius de Girona i Reus. Ara, la pilota queda en mans de les administracions, és a dir, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i també AENA. Andrea Gavarró.
Doncs sí, Carlos, aquesta és la proposta que ha fet el grup de treball de l'entitat en relació a l'ampliació de la infraestructura, que consideren que és un debat a abordar de manera urgent. Segons la directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, l'entitat proposa una solució transversal que busqui l'equilibri entre medi ambient i connexions intercontinentals i se centri en quatre eixos.
Situar l'aeroport de Barcelona amb millors connexions intercontinentals per possibilitar que esdevingui o s'hi situï un hub de vols intercontinentals. En segon lloc, no generar més impacte acústic a les poblacions. En tercer lloc, regenerar les aigües del sistema de la Ricarda i la resta, doncs, tot el sistema hidrogràfic del Delta i a millorar la qualitat de l'espai per a les aus.
L'organització assegura que ampliant la pista paral·lela al mar es podrien aconseguir 3.310 metres de distància d'enlairament, que permetrien operar els avions de grans dimensions i ampliar la capacitat de gestionar vols intercontinentals. A més, defensen que es milloraria l'impacte ambiental actual, sobretot en poblacions com Gavà. Sigui com sigui, l'associació ha manifestat la importància que les administracions es reuneixin, ja que per a ells la situació actual no és una solució.
Més qüestions econòmiques. L'atur va baixar a Catalunya en 6.359 persones el passat mes de juny. Ara el nombre total d'aturats catalans arriba als 329.744. Per sexes, les dones van representar el 57% dels aturats a Catalunya amb un total de 190.173 aturades, mentre que els homes van suposar el 42% amb 139.571 aturats. Respecte al mes anterior, per províncies, la de Lleida Lleida és la que va al capdavant en quant a reducció d'aturats, amb un 3,40 menys que el mes de maig, seguida de Girona, amb un 3,34, Tarragona, amb un 73, i Barcelona, amb un 64, xifra de caiguda d'aturats. Arriba el moment de fer una parada per a la publicitat, 2 minuts, i després seguim repassant notícies d'aquest matí. Marxem fent Girona, els Premis Princesa de Girona tornen al lloc on mai haurien d'haver marxat, les comarques de Girona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, cope.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día
con Eri Frade.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho deia fa un moment, per fi els Premis Princesa de Girona tornen al lloc on mai haurien d'haver marxat, a les comarques de Girona. Després de 5 anys d'absència, aquests guardons, dirigits a promoure el talent jove, recuperen els escenaris habituals després de veure's afectats per la crispació derivada del procés independentista i la violència i la intolerància dels separatistes. Superats aquests moments, l'Hotel Camiral de Caldes de Malavella acollirà demà el lliurament d'aquests Premis Princesa de Girona. Abans dels actes, d'avui i demà, la ciutat de Girona està protagonista durant el mes de juny d'una 20ena d'actes per a joves dins de la Setmana del Talent, amb l'objectiu de potenciar les iniciatives dels joves. A Herrera en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat aquest matí el director de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué, posant en valor la tasca de potenciar i retenir el talent jove que a Espanya n'hi ha, i molt, Yolanda Canales.
Posar els joves al centre. Aquest és l'objectiu de la Fundació, potenciar la capacitat dels joves, el seu talent des de diferents vessants, empresarial, social, cultural, acadèmica o científica. Per això, l'actuació de la Fundació gira a l'entorn de 4 eixos. El foment de la iniciativa emprenedora, l'èxit escolar dels més joves, la millora de l'ocupació i el foment de les vocacions. I en aquest sentit, es desenvolupen diferents programes i tallers, com explica el director general de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué.
Tenim programes sobre transformació educativa i, per tant, fem moltíssimes activitats. Tenim un tour del talent que recorre 5 ciutats on fem moltíssimes activitats per la gent jove, perquè més enllà de parlar de problemes, a nosaltres des de la Fundació el que ens agrada és apropar oportunitats, perquè hi ha moltíssimes oportunitats de desenvolupament, oportunitats de transformació, de com generar impacte.
La missió de la Fundació no és altra, diu Tasqué, que potenciar el talent jove d'aquest país. Per això es premien i es reconeixen trajectòries d'èxit de joves amb talent per inspirar altres joves. El director general de la Fundació destaca que l'atur juvenil a Espanya és molt alt, està al voltant del 40%, però en canvi, segons un estudi fet per la pròpia entitat, 3/4 de les empreses enquestades diuen que no troben aquest talent. Hi ha una bretxa real d'oportunitats i s'ha d'ajudar els joves a trobar el seu potencial.
Per tant, hi ha una bretxa real, no?, d'oportunitats. No? Nosaltres creiem que el talent no és algo genètic, no és algo que que un hereda d'alguna forma, sinó que és algo que es treballa i hem d'ajudar a aquests joves a orientar on està, no, el seu potencial i ajudar a aflorar aquest talent, perquè tothom té talent i és qüestió de recolzar aquest talent.
La Fundació va néixer el 26 de juny de 2009, tot i que des del 2014 la princesa Leonor n'és la presidenta d'honor quan el seu pare va esdevenir rei. Va ser el 2019 quan la princesa va estar present per primera vegada a la cerimònia d'entrega de premis i va fer un discurs en català, en perfecte català, que va sorprendre a molts.
Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que des de sempre ocuparà un lloc especial al meu cor.
Els Premis Fundació Princesa de Girona van més enllà de la pròpia cerimònia. Hi ha dos dies d'una gran activitat. Avui s'han programat diferents tallers amb la presència de la princesa Leonor i la infanta Sofia, que visitaran el taller del Bulli. Demà hi haurà més activitats i tindrà lloc la cerimònia d'entrega de premis als 5 guardonats.
Ja hem escoltat el que es diu des de la Fundació Princesa de Girona amb el seu director, el senyor Tasqué, i ara tenim amb nosaltres a la Sílvia Fernández. Ella és de Terrassa i és una de les guardonades amb un dels Premis Princesa de Girona. Sílvia, bona tarda i felicitats, eh?
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Aviam, el teu projecte, anem a explicar-lo als nostres oients, va sobre la humanització de les cures paliatives i tu ho fas a través de l'art amb una fundació que es diu Arte Paliativo. Explica'ns una mica, fes 5 cèntims d'aquest projecte, suposo que es contenta pel guardó, i això, el que interessa a la gent, la teva iniciativa, però on va?
Sí, doncs bueno, estem molt emocionades i la veritat és que nosaltres fem art-teràpia. És una disciplina que acompanya doncs, aquesta part més emocional, social i espiritual de persones que conviuen amb una malaltia. No només de persones que estan en paliatius a final de vida, que també, sinó en general a persones que estan doncs, patint un procés de malaltia, que estan hospitalitzades, que estan en centres sociosanitaris o al seu propi domicili, i fem sessions tant individuals com grupals de pintura, escriptura... Bueno.
I tu ho fas, com deia, a través de l'art. Quina importància té l'art en aquests trams de la vida, finals o complicats, de salut?
Bueno, l'art et connecta amb el crear, no? Amb tot el que encara es pot fer, encara que sigui adaptat, no? Adaptat a les possibilitats d'aquell moment i també acompanyat, no? Per l'art terapeuta. Llavors, doncs, pot ser escriure un llibret de receptes, et connecta amb allò que t'agrada fer, no? Amb els teus hobbies, amb la teva història de vida, amb la teva feina, no? Jo que sé, gent gran, per exemple, si han estat treballant al camp, no? Doncs també doncs podem fer remets o podem fer coses que siguin més així amb materials de natura, mm-hmm. o en pediatria, doncs també acompanyem des de neonats, nens i nenes, adolescents, i també podem fer a través de la tecnologia, per exemple.
Molt bé. El teu contacte amb les cures paliatives d'on ve? D'alguna experiència personal o com ha estat això? Aviam.
Bueno, la veritat és que jo vaig començar per una experiència personal, perquè la meva germana té una malaltia rara no diagnosticada, i la veritat és que quan vaig fer el treball final de grau sobre això, no, que després doncs, s'ha convertit en la Fundació Arte Paliativo, vaig voler començar per cures paliatives perquè crec que era el que primer s'havia d'humanitzar, no? El que era més complicat. No? Llavors vaig pensar que si començàvem pel més complicat, doncs després podíem obrir el paraigües a altres, no? Serveis, a altres àmbits.
El premi que rebràs demà, o que rebreu demà, el Princesa de Girona, no és el primer. Crec que la Unió Europea també va reconèixer la vostra tasca, la tasca de la Fundació Arte Paliativo. A quanta gent heu ajudat i on desenvolupeu habitualment la vostra tasca? Teniu algun centre? Aneu a hospitals? Explica'ns.
Sí, doncs la veritat és que sí que hem tingut ja bastants reconeixements i estem en diferents hospitals. Estem, per exemple, a l'Hospital Sant Joan de Déu, a l'Hospital de Terrassa també, a l'Hospital Niño Jesús de Madrid i també treballem amb la Fundació Alzheimer Catalunya amb domicilis atenent a persones que tenen aquest tipus de malaltia, amb l'Associació Catalana de Síndrome de Rett també, que és una malaltia minoritària. O sigui, treballem molt amb aliances, no?, amb diferents entitats i sobretot també doncs, amb l'ajuda, no?, d'empreses amb responsabilitat social corporativa i també d'obres socials i fundacions que fan que això sigui possible.
Costa molt, ara que parles d'empreses i de fundacions que s'impliquin en projectes com el que teniu en marxa. Des de quan, per cert, això de l'art paliatiu està en boga?
Doncs des del 2016. Sí que és veritat que al principi doncs, va costar més, no? Era algú més innovador, sí. més desconegut, no? Sobretot al nostre país, als Estats Units i Anglaterra, doncs ja fa més anys. Que està integrat, no?, en el servei públic, però aquí no. Llavors, de moment, les iniciatives són privades i per això sí que necessitem doncs, aquest recolzament. No?
Doncs ja ho saben els empresaris, que algun empresari que ens estigui escoltant i que vulgui doncs, donar un cop de mà a la Fundació Arte Paliativo. Sílvia, algun cas que t'hagi impactat i que t'hagi tractat i que t'hagi sorprès pels resultats d'algun pacient que has tingut o que ha passat per les teves mans?
Pues la veritat és que molts.
Molts, no?
Com diuen, perquè cada un és diferent, no? I al final...
Però sempre hi ha un que et deixa més impactant, no?
O... Però, bueno, per exemple, sí, n'hi ha un que jo ara porto acompanyant fa 2 anys a domicili d'una senyora que té 102 anys. I la veritat és que amb ella estem escrivint les seves memòries, ja portem molts capítols, i he vist un canvi molt gran de tranquil·litat, també, no? Perquè ella ja estava... doncs perdent una mica la memòria, i el fet de tenir com la seva vida en capítols, no?, el capítol de la seva filla, el capítol del seu marit, el capítol del lloc on va néixer, doncs li dona molta tranquil·litat, no? Hi ha dies que em diu, léeme ese capítol, el de mi hija, no? I jo crec que, bueno,
que bonic, no?
Bon exemple.
Que maco, sí. Que maco. Vas entrar del premi quan estaves a Saragossa, a l'inici del que allò que es diu el Tour del Talento, no?, que va per tot Espanya buscant doncs, talents de gent jove com tu, no? Aviam, Sílvia, hi ha molt talent jove desaprofitat al nostre país, a Espanya? Què creus?
Bueno, jo crec que desaprofitat, no, potser això que necessita que...
O poc descobert, o poc valorat, premis, o poc
clar,
acompanyat.
Clar, més premis que li donin la llum, no?, i l'altaveu, no?, que jo crec que és el que ens han donat a nosaltres amb aquest premi, no?, i segur, bueno, jo estic segura perquè ho veig en el meu entorn també, no?, i hi ha molts joves compromesos com nosaltres,
perfecte,
com tot l'equip, en causes socials i tant.
Sílvia Fernández, aquesta xicota de Terrassa, amb aquest premi Fundació Princesa de Girona per la seva fundació, Arte Paliativo, i aquesta iniciativa tan interessant d'acompanyar la gent quan ho està passant malament per una malaltia, un problema de salut, o també els últims dies de la seva vida, fer-la més bonica, més humanitzada. Sílvia, felicitats, enhorabona i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, també. Perdona, veu. No sé què hacer con
tanta foto. Molt bé, seguim parlant de joves. Promoure l'ascens social dels joves és objectiu del programa Prometeus, que hi ha en marxa al barri barceloní del Raval, on va néixer. És un projecte que dona suport acadèmic, econòmic i social als alumnes en situació socioeconòmica desfavorida en l'ensenyament secundari i també l'universitari. Vols conèixer més detalls d'aquesta iniciativa? Doncs escolta la Mar Puerto, que ha parlat amb un dels seus responsables.
Bona tarda. Doncs hem parlat amb la Fina Pidelesterra, que és coordinadora de l'àmbit social de Pla de Barris i també referent del projecte, qui ens ha explicat per què s'autodescarten aquests joves i quin és el motiu que els porta fins aquí.
Moltes vegades pensen que la universitat no és una cosa que sigui per ell, perquè en el seu entorn social, en el seu entorn familiar, en el seu entorn d'amics, ningú ha anat mai a la universitat i, per tant, pensen que no és per ell. A vegades es descarten perquè pensen que la universitat val molts diners i que ells no hi podran accedir. Altres es descarten perquè consideren que s'ha de treure molt bones notes per tenir la universitat i ells no les tenen.
Per tant, una iniciativa que, com dèiem, per primer cop ha sortit fora, arreu d'Espanya, i que compta amb un suport individualitzat cap a aquests joves per trencar les barreres imaginàries que sovint es posen a l'acabar l'ESO i que resumeixen en 4 etapes.
La primera etapa, que en diem l'etapa dels instituts, anar a fer xerrades en els instituts que formen part del projecte des de 4 d'ESO a 1er i 2 de batxillerat. La fase de transició, que és aquell moment tan delicat entre que has de triar, fer la selectivitat, quines assignatures s'han de fer la selectivitat, triar la carrera, inscriure't a la carrera. La tercera fase, que en diem d'universitat pròpiament dita. I una última etapa, que en diem d'inserció i retorn social, quan ja han de buscar feina, ja han acabat els seus estudis i, per tant, ja poden entrar en el món laboral.
I és que hem de pensar que les dades mostren que l'accés a la universitat a Manlleu, per exemple, és d'un 15% inferior a la mitjana catalana. Així doncs, es tracta de joves que potser voldrien seguir estudiant i accedir a estudis superiors, però que per diferents motius, tant econòmics com familiars, decideixen no fer-ho i es queden al marge.
Molts d'ells venen de famílies d'origen estranger i, per tant, van sumant capes de desigualtat. Moltes vegades, moltes d'elles són dones, més del 50% són dones, moltes són estrangeres i normalment són joves molt motivats, que s'esforcen moltíssim, que tenen unes situacions familiars difícils, no només per la situació econòmica de les famílies o la situació administrativa de les seves famílies, sinó també perquè viuen amb habitatges petits, no tenen un espai propi per ells sols per estudiar.
Així doncs, el fet que hi hagi joves de comunitats més desfavorides que ja han arribat a la universitat, hem de dir que també canvia l'imaginari de tot el barri. Per tant, un projecte en positiu per tothom qui ho necessiti, Carlos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va y me dice que con la camiseta de rayas parezco francés. ¿Será por la camiseta o por las rayas? ¿Vestirán los franceses solo con rayas? Ya me he rayado.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, benvingut, bona tarda.
Hola, Carlos.
Tots pendents del senyor Alcaraz, avui?
Sí, que està debutant a Wimbledon i està escombrant el seu rival, el francès Chardy. L'ha derrotat al primer set per 6-0, al segon i avant 5-1. Recordo també que Paula Badosa debuta aquesta tarda contra Riske. El Barça està a punt de fer-se oficial el fitxatge d'Íñigo Martínez, el central procedent de l'Atlètic Club, i l'Espanyol s'ha posat en marxa avui. A l'Espanyol 23-24, amb les proves físiques i mèdiques, ho comentarem amb el Quique Iglesias i també amb el mite de l'espanyolisme, Dani Solsona.
Molt bé, no deixeu d'escoltar Esports Cope, 3 i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I el Jordi Tuñón ja està acabant d'enllestir la linterna de les 7 de la tarda, de veritat?
Doncs sí, la veritat és que sí.
Aviam, anirem a la remates platja. Remates el tema dels socorrismes i d'anar amb molta cura a la platja, no?
Doncs sí, perquè la veritat és que les morts per ofegament no paren d'augmentar, es produeixen moltes masses i avui intentarem veure per què i per què succeeix això. En parlarem amb un socorrista de la Creu Roja, amb el Roger, que ens explicarà com és la seva feina i què hem de fer per evitar aquestes morts.
Cal fer reciclar sempre les platges dels socorristes i les banderes, sí. Vermella, groga, la verda, ja més tranquil·litat, però bueno. Aviam, i també marxarem fins a Girona. Tindrem detalls de com s'està preparant el lliurament dels Premis Princesa de Girona demà, veritat?
Doncs sí, senyor, ja tenim allà la princesa Leonor i anirem a la Girona, visitarem la ciutat per veure què està passant avui i què passarà demà en aquests Premis Princesa de Girona.
Molt bé, premis que volen posar en valor el talent, que n'hi ha molt i molt de tots els joves espanyols.
I tant.
Alguna coseta més, Jordi?
I a més tenim una cita diumenge al Mulla't. 500 Hombre, piscines catalanes sí,
cal seguir,
per lluitar contra l'esclerosi múltiple.
Tot això i més, 7 de la tarda amb el Jordi Tuñón, l'Interra Cope, Catalunya i Andorra. Ho deixem aquí, continua a migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.